Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Tornat a guanyar. El Tribunal Suprem els ha donat la raó i els clients hauran de continuar pagant l'impost de les hipoteques. Tot i els seus beneficis milionaris, les entitats seguiran repercutint aquest cost als consumidors, tot i que les escriptures públiques d'un crèdit hipotecari només beneficiï els bancs. La decisió de l'alt tribunal, que d'altra banda no ha estat unànime, ha arribat després de 2 dies de deliberacions i ha provocat una profunda indignació entre els clients, els sindicats de jutges i part de la classe política. La portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, Montserrat Comas, ha instat el president del Suprem, Carlos Lesmes, i el president de la sala tercera de l'alt tribunal a dimitir. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Una interpretació jurídica contradictòria amb la que han dictat doncs els magistrats especialistes. És per aquesta raó que n'hem demanat, per aquesta gestió tan nefasta, és la raó del perquè hem demanat la seva dimissió, perquè el desprestigi del Tribunal Suprem, partit en dos, doncs ha quedat molt malmès amb la seva imatge i, de retruc, la imatge de la justícia en general també queda molt malmesa.
L'Associació de Clients de Banca ha dit que ells ha anunciat que portaran el cas a Europa, que podria tornar a fallar a favor dels consumidors, tal com ja va passar amb les clàusules sol. En parlarem en la primera part del Notícies Migdia amb la coordinadora de l'entitat a Catalunya, Isabel Pons.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell construirà 6 promocions d'habitatge públic entre l'any que ve i el 2024. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El govern municipal ha anunciat 4 promocions noves a Can Gambús, Can Llong i Can Uriac, que se sumen a les 2 ja projectades a l'Avinguda Francesc Layret, a la Creu Alta i a la carretera de Barcelona. Matías Sarracán és l'alcalde de Sabadell.
El dret a l'habitatge no està suficientment garantit i, per tant, que hem de fer polítiques de llarg abast, de gran abast, inversions importants per garantir el dret a l'habitatge com un dret bàsic d'aquests drets que anomenem de ciutat.
El consistori invertirà 56 milions d'euros per aixecar més de 360 pisos de lloguer social.
La Casa Tauler busca nou propietari.
L'Aliança Francesa ha posat a la venda l'edifici del carrer Sant Joan per eixugar els deutes i garantir la continuïtat de l'entitat. La presidenta Berta Tian ha explicat a Ràdio Sabadell que l'operació s'ha de materialitzar abans del 29 de desembre.
Vam entrar a un concurs de creditors, una sol·licitud voluntària, és a dir, quan una empresa comença a tenir pèrdues està obligat a entrar en concurs de creditors, i el 29 de desembre hem d'entregar tota la documentació. Per tant, abans del 29 de desembre això hauríem de resoldre, perquè si no després sí que ja entra en concurs de creditors i ja no podrem fer res.
Tiana confia que el comprador aposti per mantenir l'activitat de l'Aliança, tot i que podria no ser així, de forma que el futur del centre cultural podria estar en entredit.
Nico Del Monte, l'alternativa Amigue, amb el capital lesionat, ha parlat fa uns minuts en roda de premsa.
L'escoltarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís. L'equip ha encetat avui el cicle que el portarà diumenge a les 12 al camp del València Mestalla. Un duel de contrastos amb el Sabadell 5è a un punt del play-off i el filial valencià en lloc de promoció de permanència.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí bàsicament dominat per alguns intervals de núvols, més compactes sobretot cap a les comarques de Tarragona i de Lleida, on ha arribat a ploure de manera molt feble i dispersa, de cara a les properes hores, esperem, de cara a aquesta propera tarda, esperem una jornada més aviat assolellada. Els núvols aniran minvant, tot i que no desapareixeran completament. Tot plegat, això sí, acompanyat d'unes temperatures que seran molt suaus. De fet, ara mateix ja freguen els 20 graus a molts punts del litoral i prelitoral i una miqueta més baixes això sí, ja cap a zones del Pirineu o de Ponent. De cara a la jornada de demà tindrem doncs dues meitats. Al matí dominat per més aviat intervals de núvols poc abundants i a la tarda arriba una pertorbació que comportarà precipitacions que seran extenses, sobretot ja de cara a la nit de dijous i matinada de divendres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, situació ara mateix complicada a la C58, on hi ha 4 quilòmetres de retencions des de Sabadell i en direcció a Barcelona. També a Barberà del Vallès, en aquest cas a la B30, hi ha 2 quilòmetres de cues per enllaçar amb l'AP7, mentre que en aquest mateix municipi, a Barberà, a l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta, en aquest cas en sentit Girona.
La notícia del dia.
El Tribunal Suprem ha fixat que siguin els clients els qui paguin l'impost de les hipoteques. La decisió no ha estat unànime i ha tingut 15 vots a favor i 13 en contra. Amb la resolució, el Tribunal tomba la seva pròpia jurisprudència i dona la raó als bancs. El dictamen, que es va conèixer ahir, ha provocat la indignació dels mateixos jutges, part de la classe política i, evidentment, els consumidors. Mentrestant, el sector financer celebra la decisió amb fortes pujades a la borsa. Banc Sabadell puja aquesta hora un 1,21%. L'Associació de Defensa dels Consumidors de la Banca, ADICAE, ja ha avançat que portarà el cas a Europa. Confia que la justícia europea els torni a donar la raó, com en el cas de les clàusules sol. Isabel Pons és la coordinadora d'ADICAE a Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Hola, bon dia.
Com interpreten aquest gir del ple del Tribunal Suprem que ha acabat per donar la raó a la banca?
Bueno, és un gir irregular, no és habitual, per tant, la sentència es manté, el que no es manté és la retroactivitat que podria donar el fet de que la clàusula sigui abusiva. Aquest és el canvi de criteri. Des de l'associació, el que plantegem, evidentment, i animem a la gent a reclamar per la via judicial a instàncies dels jutjats civils per la consideració de tota la clàusula que van pagar els usuaris, els contractants d'un préstec hipotecari, per la formalització d'aquesta escritura que comprenen notari, registre, actes jurídics documentats i estudia, tassació, perquè aquesta clàusula, tota ella, va ser considerada abusiva el desembre del 2015. Per tant, no ens esperàvem aquesta resolució, però entenem i sabem la pressió que ha hagut. Esperem que en aquest moment canviï, s'aprofiti per posar clarament a la nova llei hipotecària quina és la responsabilitat que té la banca amb aquestes despeses i si han de ser ells, perquè així ho diu tota la normativa, que són els que han de carregar amb aquestes condicions, amb aquestes despeses. I en aquest sentit, doncs, és una mica el que estem veient en aquest moment, no? I són diferents escenaris. Nosaltres mantenim les accions col·lectives civils, mantenim que s'ha de negociar amb el poder legislatiu, s'ha de negociar, s'ha de parlar amb el Congrés dels Diputats en la nova llei hipotecària. Aquesta llei hipotecària s'ha de fer partint de que s'ha de defensar a les persones consumidores per sobre la banca i, evidentment, amb aquesta transposició de la directiva europea de la directiva de crèdits immobiliaris, s'ha de donar tota la protecció que des d'Europa s'estableix amb aquestes directives als consumidors. Doncs nosaltres estarem allà per veure que això es dona i, com sempre, estem fent aquestes propostes, aquesta llei hipotecària, igual que fem amb les noves directives que ens dotaran de més eines per poder tirar endavant una defensa col·lectiva justa.
Per tant, entenc que animen els clients que s'hagin vist perjudicats per aquest impost a les hipoteques a que portin el cas a la justícia perquè encara tenen esperances de poder recuperar els diners.
Sí, sí, evidentment. O sigui, amb aquestes sentències el que es planteja és que no hi ha retroactivitat per aquest canvi de criteri en relació a la jurisprudència, però les clàusules abusives es valoren amb els jutjats civils i veurem aquestes instàncies com es pronuncien en la llau de demandes que tenen a sobre la taula i les que tindran, amb les que nosaltres, doncs, ja et dic, plantegem 83 accions agrupades que estan a punt de presentar-se als jutjats. Doncs també necessitem, no?, que hi hagi alguna acció per que això no es cronifiqui amb els jutjats, o sigui, o en reforç de mitjans, o amb modificació legislativa, que és el que ja hauria d'haver sigut abans d'arribar a aquest punt, que és una part important de la feina de l'Associació de Consumidors. Nosaltres no volem portar la gent al jutjat i des de luego no la volem portar d'un en un. Doncs el que volem és que tot això es pugui fer abans. I hem sigut molt crítics en com s'ha legislat a Espanya en relació a les clàusules abusives, a les clàusules sol, a totes les condicions que hi havia als préstecs hipotecaris. Ho hem plantejat des de sempre en moltes propostes que donaven protecció als consumidors. Això no s'ha fet i esperem que ara amb aquesta llei hipotecària es faci i es compti, es tinguin en compte totes les propostes que de la nostra entitat hem fet arribar.
Veurem si aquesta nova llei hipotecària evoluciona en positiu de cara als interessos dels clients. En paral·lel, vostès portaran el cas a la justícia europea. Creuen que podria arribar una nova clatellada d'Europa als bancs espanyols?
Bueno, Europa és molt proteccionista amb els drets de les persones consumidores, amb les clàusules abusives, i per tant creiem que si no es canvia molt en donar aquesta protecció, Europa tornarà a dir que Espanya no està fent les coses i que la nul·litat d'una clàusula abusiva no es pot limitar. Això ja està més que clar. Doncs el que esperem que Europa ens doni molta força perquè els processos judicials no es cronifiquin a Espanya i estiguem amb processos judicials 10 anys per resoldre una cosa que és per al bé de tots els consumidors i que ha de prevaldre aquest dret sobre el dret dels beneficis de la banca.
Després de sortir a la llum pública, la decisió del Suprem, són moltes les veus que han demanat la dimissió, tant del president del Suprem, Carlos Lesmes, com del president de la Sala Tercera del Tribunal. Se sumen a aquesta petició?
Bueno, és una valoració que s'hauria de fer de tots els nostres companys de Madrid, però crec que excedeix del que nosaltres com a associació de consumidors podem plantejar. Evidentment, el que esperàvem és que l'actuació fos d'una altra manera. Som molt independents, no ens volem posar de la banda de cap partit, perquè amb tots hem de treballar i a tots els hem de fer propostes, mal que els pesi, no? Encara que després ens reunim amb tots els polítics i les nostres propostes no siguin tingudes en compte, creiem que hem d'anar més enllà del fet de demanar una divisió. El que hem de fer realment és crear consciència als consumidors de que no estan sols, de que s'han de moure, de que han de visibilitzar que estan farts, no?, de patir els abusos de la banca, i que això passa per moure's amb l'associació, per moure's amb els col·lectius i per denunciar i formar part de les plataformes que nosaltres estem tirant endavant per reclamar i per demandar judicialment en el cas que sigui necessari.
Doncs Isabel Pons, coordinadora d'ICAE a Catalunya, gràcies per aquestes primeres valoracions l'endemà d'aquesta decisió del Suprem. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Anem a buscar més reaccions, Pere, a la decisió del Suprem, perquè n'hi ha i forces.
Sí, de moment el Banc Sabadell ha declinat valorar per ara la resolució. Fons de l'entitat financera local aleguen que encara és molt aviat i que han d'analitzar el nou escenari. Ara bé, el banc presidit per Josep Oliu ha acollit bé, si més no a la borsa, el dictamen del Suprem amb creixements que a aquesta hora són de l'1,2%. Des de l'àmbit local també s'hi ha referit la diputada sabadellenca del PDeCAT i alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, la diputada Diputada ha qualificat la decisió d'inaudita i ho ha argumentat així.
El Tribunal Suprem ha rectificat una sentència dictada. La Llei Orgànica del Poder Judicial això ho prohibeix terminantment. És a dir, no es pot modificar una sentència dictada, l'únic que es pot fer és fer un aclariment sobre la mateixa. Per tant, avui ha col·lapsat el sistema judicial. La justícia i la llei està perquè els poderosos no ho puguin tot. I ara el que ha passat és que els poderosos han trucat al Poder Judicial i el Poder Judicial ha modificat una sentència.
Lourdes Ciuró ha avançat que el PDeCAT demanarà la modificació legal perquè les despeses de constitució d'una hipoteca les assumeixin els bancs, així com la reprovació i la dimissió de Carlos Lesmes, president del Suprem. Per últim, des de l'Associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia, la portaveu Montserrat Comas ha demanat la dimissió del president del Suprem, Carlos Lesmes, i del president de la Sala Tercera per la nefasta gestió, ha dit, que han fet de tot el conflicte. Comas afirma, però, que no tot està perdut per als clients, ja que el poder legislatiu podria promoure un canvi de normativa per obligar els bancs a assumir aquest impost. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Que hi ha una directiva comunitària sobre protecció de drets dels consumidors que és vigent des de l'any 2016 i que ja s'havia d'haver traspassat en el nostre, integrat en el nostre ordenament jurídic. Per tant, el legislador doncs, ho té bé per poder, doncs, per llei, a regular aquesta qüestió.
Sembla precisament que això és el que passarà, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba d'anunciar que es farà un decret llei per obligar els bancs a pagar aquest impost.
La decisió final es prendrà aquest dijous en el Consell de Ministres i podria arribar al Congrés de Diputats de forma imminent. Per això caldria descongelar els tràmits de la ponència de la Llei de Crèdit Immobiliari.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut avui a la sessió de control al Parlament per demanar, entre altres coses, la dimissió del president del Suprem, Carlos Lesmes.
Ara ja sabem que, quan convé, els bancs, per estalviar-se de pagar l'impost de les hipoteques, prou que saben fer-ho. L'escàndol és absolut. El descrèdit del Poder Judicial espanyol, complert. Al revés del Tribunal de Gant, pel cas Valltònic, i del Tribunal Europeu dels Drets Humans, pel cas Otegi, s'hi afegeix ara el canvi d'opinió del Suprem sobre hipoteques 5 dies després d'haver dit el contrari. Tribunal Suprem o Suprema Injustícia? És en aquest sentit que exigim la dimissió de Carlos Lesmes, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial.
I precisament el propi Lesmes ha demanat als polítics que impulsin els canvis necessaris per aclarir qui ha de pagar l'impost de les hipoteques.
Creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados tiene una magnífica oportunidad porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras. Existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, se diga definitivamente quién es el que debe pagar y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene siempre la última palabra a través de la ley.
I no deixem l'habitatge perquè, més concretament, el dret a disposar d'un sostre avui n'ha tornat a parlar l'Ajuntament, que construirà 6 promocions d'immobles públics entre el 2019 i el 2024. Amb una inversió de 56 milions d'euros es crearan 362 pisos nous de lloguer social. D'aquesta manera s'ampliarà el parc públic de lloguer a la ciutat fins al 37%, garantint així preus d'entre 350 i 550 euros en un moment en què el mercat lliure els està disparant. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El govern municipal ha fet avui aquest anunci després que l'any passat ja avancés la construcció de 2 promocions, ara mateix pendents de l'adjudicació d'obres. A la de la carretera de Barcelona i l'avinguda Francesc Layret s'hi sumaran 2 a Can Gambús, 1 a Can Llong i una darrera a Can Uriac, al carrer Pau Trullàs. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, creu que aquestes promocions ajudaran a capgirar la situació de l'habitatge a la ciutat.
Tenim l'obligació com a administració local de garantir l'accés a un habitatge a un preu assequible i amb una estabilitat que la llei d'arrendaments urbans a dia d'avui no garanteix. I també és en aquest sentit doncs, que hem de lluitar, no? I un dels objectius és aquest, hem de lluitar perquè aconseguim garantir doncs, aquest accés i aquesta permanència a l'habitatge.
Per fer possible la construcció d'aquests habitatges, l'Ajuntament augmentarà de forma progressiva el capital de l'empresa municipal Vimusa. Des de l'any que ve fins al 2022 s'hi destinaran 11 milions d'euros.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
És un altre dels temes del dia. L'Aliança Francesa ha posat a la venda l'edifici del carrer Sant Joan per resoldre la delicada situació econòmica que arrossega. L'entitat no paga les nòmines des del juliol i no para d'acumular deutes. Els responsables del centre cultural esperen trobar un inversor que, a banda de comprar l'immoble, es comprometi a mantenir l'activitat que realitza l'Aliança. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. És una de les opcions que hi ha sobre la taula perquè també hi ha la possibilitat que el futur inversor decideixi adquirir la Casa Tauler per desenvolupar-hi alguna altra activitat, de manera que el futur de l'Aliança Francesa podria quedar en entredit. Amb tot, no s'hi pot fer qualsevol cosa, ja que l'equipament està reservat per a usos educatius, esportius, sociosanitaris o culturals. Sigui com sigui, la Junta de l'entitat ha donat llum verda a l'operació, que hauria de culminar abans del 29 de desembre per evitar entrar definitivament en concurs de creditors. L'actual presidenta de l'Aliança Francesa, Berta Tiana, ha explicat quin és el principal entrebanc ara mateix.
És un problema de finançament, és un problema de liquidesa, i degut a aquesta falta de liquidesa, doncs, hi ha hagut retrasos en pagament de nòmines. Els treballadors, lògicament, doncs, pensa que l'Aliança Francesa té 4 treballadors fixes i els altres són fixes discontinus, que se'ls acaba el contracte al juny i si se'ls necessita al setembre, un cop es comenci el curs, doncs se'ls torna a cridar. El fet de que vegi haver retrasos amb pagaments de nòmines de juny, doncs molta gent ja es va buscar altres feines i al setembre, per exemple, doncs no teníem professors.
Ràdio Sabadell ja us avançava fa uns mesos les dificultats per les quals travessava l'entitat amb seu al carrer Sant Joan. Tot plegat ha portat a que l'activitat de l'Aliança Francesa es redueixi a la mínima expressió. D'una banda, 3 dels 4 treballadors fixes estan de baixa i de l'altra, l'edifici no acull cap curs i només se'n fan un parell per a clients externs.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En plana judicial, la directora de l'àrea econòmica d'Esmarza, Lourdes Millat, nega irregularitats de cap tipus dins l'empresa. En declaracions davant la jutgessa del cas Mercuri, Beatriz Faura, ha negat que la companyia del grup Vendex pagués l'acte del PSC a la pista coberta d'atletisme l'abril del 2011. Això ho ha expressat durant la segona jornada de declaracions d'investigats per la peça 28 del cas Mercuri, que investiga l'adjudicació irregular del servei de neteja viària i recollida d'escombraries a Esmarza.
Avui també han declarat 2 funcionaris de l'Ajuntament de Sabadell, el que va ser cap d'àrea d'urbanisme, Francesc Feliu, i el Ricard Garrido. Tots dos han apuntat desconèixer que Esmarza pagava els seus viatges de feina. Tot i això, només han respost les preguntes del seu advocat, negant-se a respondre a la jutgessa, la fiscal o l'acusació. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso, ha lamentat l'opacitat de les declaracions dels dos funcionaris.
El fet de no contestar la jutgessa i la fiscalia, doncs es deixa una miqueta en blanc, no? Perquè no han pogut preguntar-li moltes coses que potser ens donarien llum, no?, a què ha de passar realment. El fet d'aquesta opacitat, que jo ho entenc en termes de defensa, però clar, si no han fet res, no hi ha cap problema en contestar totes les preguntes. Quan un no contesta és perquè hi ha coses que no volen que li preguntin, perquè potser no té la resposta adient.
Demà declararà l'exregidor socialista Cristian Sánchez, mentre que la també exregidora Anna Carrasco ho farà finalment l'11 de desembre. Les declaracions dels màxims responsables del grup Vendex, Eugenio Díaz i Gervasio Rolando, ho faran el 10 de gener.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les dues. Informacions d'àmbit general amb l'Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La CUP rebutja la cimera de partits proposada pel president Torra.
Els anticapitalistes han anunciat que no assistiran a la cimera convocada pel president per aquest 16 de novembre, ja que això seria tancar per dalt un diàleg que hauria de ser des de baix. Així ho ha anunciat la diputada cupaire Natàlia Sánchez aquest matí al Parlament de Catalunya durant la sessió de control al govern. Per Sánchez, Torra no pot acusar un dia i negociar l'endemà i anima els independentistes que es tornin a les mobilitzacions de l'1 i del 3 d'octubre.
Els metges dels CAPs convoquen 5 dies de vaga.
Els professionals de la salut han anunciat la mobilització pels dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre. La proposta vol denunciar la situació crítica que viuen els centres d'atenció primària amb un excés de feina i unes condicions laborals precàries. A més, els metges i metgesses també demanen la readmissió de 920 professionals que s'han perdut per culpa de les retallades.
I avui, falsa alarma a Sants per una sospita de bomba.
Els Mossos d'Esquadra han informat que l'avís dels agents de seguretat de l'estació sobre l'objecte sospitós ha activat totes les alarmes. Al final, el resultat és que la bomba de mà era una sivella de cinturó. Una unitat dels TEDx, dels Mossos, ha comprovat que no hi havia cap objecte sospitós, tot i que aquest matí s'ha desallotjat l'estació per precaució i s'ha interromput la circulació de trens d'alta velocitat. A Madrid, on es pensava que podria viatjar la persona que duia el suposat objecte sospitós, també s'ha desallotjat l'estació de Totxa, però la Policia Nacional tampoc hi ha trobat cap artefacte.
Condemna de presó per als pares de la nena Nàdia, concretament 5 per al pare i 3 i mig per a la mare.
També hauran d'indemnitzar cadascun dels donants perjudicats i pagar una multa de 5.400 euros. La sentència diu que els dos progenitors van utilitzar la malaltia de la seva filla per enganyar i aconseguir diners de forma de donacions.
I als Estats Units els demòcrates es fan amb la Cambra de Representants mentre que els republicans conserven el Senat.
La contraportada.
La Fundació Ictus de Barcelona ha iniciat una nova campanya de difusió per tal que els infants siguin capaços de detectar els símptomes de la malaltia quan una persona del seu entorn l'estigui patint. Des de la Fundació asseguren que gràcies a aquesta nova campanya, anomenada Ràpid, es podrien arribar a reduir un 30% els casos de la patologia que arriben tard a l'hospital, ja que els nens i nenes passen moltes hores amb els seus avis al sector de la població amb més risc de patir un ictus.
A Catalunya, més de 13.000 persones l'any pateixen un ictus, una malaltia ocasionada per l'alteració de la circulació de sang al cervell. Quan una persona està patint un ictus, a diferència dels infarts, és incapaç d'alertar els serveis d'emergència, ja que es queda totalment fora de joc. És per això que l'entorn de la persona que pateix aquesta patologia juga un paper clau, ja que han d'identificar l'atac i informar els serveis d'emergència. Ara, la Fundació Ictus Barcelona ha iniciat una campanya perquè els més petits de la casa siguin capaços de veure i reaccionar davant d'un cas d'ictus. Miquel Gallofré és el director de recerca de la Fundació Ictus Barcelona.
I vam donar-nos compte que el SEM va rebre dues trucades de nens que deien, el meu avi té davant, que tinc davant meu, li passa una cosa rara. I vam pensar que un nen pot ser un activador d'un codi, d'un ictus, quan està passant. I vam pensar que podíem plantejar-nos que la campanya Ràpid orientada als adults fos orientada als nens.
Des de la Fundació s'han inventat un conte en el que quatre superherois perden els seus poders a causa d'un ictus i una noia els salva trucant al 112.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.